Bon dia i benvinguts a aquest programa. Avui volem donar a conèixer una mica, de més a prop, el món de les persones discapacitades i com ho viuen les persones més properes a elles. Tot i que el Departament d'Ensenyament ha impulsat la integració d'infants amb discapacitats psíquiques o físiques als centres educatius, no sempre ha estat una tasca fàcil, no tan sols pels docents, sinó també pels pares i la societat en general. A vegades, potser ha faltat informació, preparació, sensibilitat i voluntat per afrontar aquest tema.
Aquesta és una situació que es dona arreu i també a casa nostra i creiem que és important i necessari que es conegui i s'entengui què representa tenir un fill amb alguna discapacitat. Avui tenim amb nosaltres dos convidats que ens podran ajudar a entendre-ho a través de la seva experiència, ja que tenen una filla amb discapacitat psíquica. Abans, però, la Isabel, com sempre, ens farà una mica d'introducció per centrar el tema.
Hola, bon dia. Avui parlem de discapacitats psíquiques, però com a preàmbul direm que una persona té una discapacitat física o mental o psíquica quan una funció bàsica està limitada o anul·lada, per exemple, la funció de relacionar-se, de comunicar-se, d'aprendre. Quan parlem de discapacitats psíquiques, o sigui, quan parlem de psiquisme, parlem de la capacitat humana de relacionar-se comprenent, o sigui, comprenent, te relaciones comprenent el món, comprenent les altres persones i comprenent-se a un mateix. Hi ha persones amb les quals aquesta facultat de comprensió amb el món o amb uns mateixos està disminuïda d'una manera important, o bé per un trastorn greu de personalitat o bé per un retard mental o intel·lectual. Tot i que les dues vessants s'interrelacionen i que si tinguéssim que mirar definicions, això que jo dic ara, vull que quedi clar, que segons quines tendències o corrents hauria una altra classificació, perquè és una cosa molt complexa. És així, per exemple, que en la definició de retard mental o discapacitat intel·lectual es diu que és un funcionament intel·lectual per sota de la mitjana i que es manifesta per un retard en el creixement, en el període evolutiu. També sovint podem trobar una criatura amb trastorns greus de la personalitat que, a més de tenir dificultats serioses per relacionar-se amb les altres persones, tampoc pot comprendre bé el món, que és la discapacitat psíquica, que estan interrelacionades, i una se relaciona amb l'altra. L'Organització Mundial de la Salut diu que en el cas de la deficiència o retard mental, per exemple, en concret, no es tracta d'una malaltia, sinó d'un desenvolupament incomplet o aturat, que influeixen a nivell global de la intel·ligència. Causes. Amb això de les causes, també hi ha diverses i diverses que s'interrelacionen. Poden haver factors genètics, com el síndrome de Down, errors congènics del metabolisme, poden haver problemes en el moment del part, malalties infantils, com des d'una infecció greu a un traumatisme, greus dèficits ambientals que tenen que ser molt greus, com aquells de pares que maltracten els fills. O sigui que hi ha múltiples i diverses causes que moltes vegades és inclús molt complexa de saber quina és. S'ha de tenir en compte que tot això també ha anat variant les classificacions i les definicions per la lluita per evitar l'exclusió social, per defensar els drets i pels avenços científics. Però són moltes i molt variades definicions. A més, el diagnòstic d'aquestes discapacitats són molt complexes perquè influeixen el que hem dit, molts factors. El que és important saber és que sempre, d'una manera o altra, és educable, en una mesura o en altra. Per exemple, en el cas de retard mental o de trastorns greus de personalitat, no es poden guarir, però es pot millorar significativament. Sobretot les habilitats més adaptatives de la vida comú, de la vida de cada dia.
Molt bé, jo penso que una de les coses claus i importants és aquest apunt que tu has fet, no? Que és el fet de ser educable, no?
Educable.
Que moltes vegades, no, et trobes amb nens amb alguna problemàtica i es deixen com a que no té solució, quan realment, si tenim en compte de que és educable, sempre hi veus les possibilitats de que pot millorar i de que pot tirar endavant, no? Bé, doncs, per parlar d'aquest tema, tenim amb nosaltres, com hem dit, dos convidats. Un és el Joaquín Ruiz.
Hola, bon
que
dia.
Té una filla amb disminució, i la Carme Hidalgo.
Hola.
Què? Moltes gràcies a tots dos per haver acceptat aquesta invitació. I bé, esperem doncs així, no?, que una mica entre tots puguem conèixer més de prop el món dels disminuïts. Quines són les dificultats més rellevants amb les que us heu trobat en l'educació dels vostres fills, a casa o a l'escola, en el carrer, amb la família, amb els amics?
Començo jo, sí, Joaquim? Doncs començo jo. A veure, jo potser aquí faria pues, una mica de distinció entre el que seria un aprenentatge intel·lectual i un aprenentatge d'hàbits. Per exemple, clar, dependrà també una mica del grau de disminució de cada criatura. Per exemple, en el cas de la meva filla, pues, té una disminució molt alta, d'un 86%. Amb ella doncs, ha estat molt difícil aquesta tasca. Per què? Pues perquè ha passat moltes èpoques en què ella ha sofert moltes autoagressions. Llavors, clar, era molt difícil intentar educar-la, intentar fer-li entendre les coses, no? Perquè la major part del temps lo dedicàvem a controlar de que no es pegués. Llavors, això, clar, va suposar pues, molts anys de molt trastorn per tota la família, per son germà, per nosaltres. I llavors, pues, bueno, durant molt de temps doncs, hem tingut que conviure amb això fins que bueno, ha arribat un moment en què ella s'ha anat tranquil·litzant, ha après certes coses a base de repetir-les moltes vegades, però bueno, s'ha arribat a un cert nivell d'independència i d'autocontrol per poder, clar, estar una mica en una situació una mica més tranquil·la.
Molt bé, doncs haver aconseguit això és molt, eh?
Sí, després jo també voldria dir una cosa sobre el que deia la Isabel, no? La Cristina hi va estar un temps a l'escola del poble. Llavors, a veure, potser van ser nosaltres com a pares els que volíem, no els que desitjaven una normalització. No ho vam aconseguir. Vull dir, hi havia moltes dificultats i hi havia molta diferència entre els nanos d'allà de l'escola i la nostra filla. Realment jo crec que les escoles no estan preparades per atendre aquestes necessitats.
És que en aquesta lluita que hi ha abans de l'exclusió social, que ha durat molts anys, també ha arribat un moment que s'ha considerat que s'havia de tots els nens o la majoria dels nens amb discapacitats físiques o que es tenien que anar a l'escola. I això és una cosa que s'ha d'estudiar molt, perquè en alguns casos, amb aquesta lluita, o sigui, s'ha volgut integrar tothom, i en alguns casos és dolent per ells mateixos, perquè no poden estar, en alguns casos, hi ha casos que és ideal estar a l'escola, és ideal i són on han d'estar, però hi ha molts casos que no. Cada cas és cada cas.
En el cas meu, la Ingrid va participar d'aquest experiment, va ser de les primeres. Jo volia añadir el que diu la Carme. D'entrada, no tots els discapacitats són iguals. Hi ha de psíquics i hi ha de físics. Els psíquics encara són més complexos d'enfocar, primer, perquè els pares moltes vegades no saben que tenim un fill amb problemes. Nosaltres ens vam donar compte als 2 anys. Quan la Pilar a la guarderia va dir aquesta nena li passa alguna cosa, no? I el món aquest ha avançat molt en poc temps. Realment la Ingrid de fa 25-30 anys tenia moltes menys possibilitats de sortir amb èxit, de saber què és el que li passava, que no ara, no? Llavors, quan van intentar tractar el problema, perquè la Ingrid era completament d'aspecte normal, el primer metge que ens va atendre va ser un otorrinolaringòlogo i va dir que això era de l'orella, que era de les vegetacions, que la portéssim a Barcelona, que l'operava i això s'acabava el problema. Ràpidament van veure que no, que això no era el problema i clar, controvem què és el que li passa a la Ingrid, no? Van començar un camí moltes vegades difícil i en el que et trobes molt desatengut si estàs tu sol i tu no tens una experiència de què has de fer. La sort nostra va ser que vam anar a Barcelona i vam anar a coincidir amb una persona que en tenia bastant d'aquest tema i va dir aquesta nena té un retard madurativo. Hi ha un problema greu que pot ser més greu o menys greu. És, si avança, estem salvats perquè ella anirà avançant i el temps no anirà dient què és el que és capaç d'aprendre i de ser el dia de demà. No? I així van començar. De moment, sense saber quin era el problema d'Ingrid, que no ho van intentar averiguar quan tenia 7 anys, vam anar a Sant Juan de Déu, i ens van dir, tenim dues notícies, una de dolenta i una de bona. La de dolenta és no saben per què ocorreix això, creient que és el sistema nerviós que no acaba de madurar, amb un nen petit madura als 18 mesos, amb Ingrid està encara madurant. què passarà amb el seu caràcter, amb el tot el seu voltant, no ho sapiguem, ho anirem veient a mesura que vagi creixent. I efectivament, primer, no saps quin és el problema, amb el qual no saps com l'has d'atacar. I tampoc en aquella època hi havia molta gent preparada, perquè no hi havia casos d'aquests per treballar, no? Doncs això és un problema afegit que es troben molts dels pares, que dius, escolta, doncs aquest nen sembla normal, i sin embargo, i no ho és.
És que actualment es continua igual, es va continuant descobrint cada dia noves coses, no? Coses que abans es consideraven només comprensibles de personalitat i tal, ara se sap que té una causa genètica d'una manera o d'una altra. Amb algunes ja se sap segur, amb altres no se sap, és una lluita contínua, no?
En el cas d'Ingrid, inclús ens van dir si voleu portar-la d'aquí a 10 anys, hi haurà més medis per investigar, per veure si es podia lluitar amb altres nois o amb altres futurs discapacitats, però no sabien gairebé, estava tot normal, no hi havia ni cap part del cervell que estigués deteriorat ni afectat, tot era normal, estava més sana que vostès, no es deia el metge, físicament està millor que vostès inclús, però aquí hi ha algo inter que per fer-nos trasladar-lo al llenguatge rural, imagini que estan parlant un en francès i un altre en català i no s'entenen, pues les cèl·lules d'ella no s'entenen.
I en una situació com la vostra us haureu trobat diverses maneres de reaccionar de les persones, no? Que potser algunes vegades fins i tot us hauran pogut ferir. Vosaltres què aconsellaríeu, no? De les altres persones envers amb vosaltres que teniu aquest problema, com s'ha de reaccionar? O vosaltres com us sentiu millor, no?
Home, a veure, és molt difícil, clar, és una situació pues molt difícil per nosaltres com a pares, no? El primer, pues això, assumir que tens una criatura amb aquestes circumstàncies. Llavors, a mi m'ha passat, no? Quan era més jove, quan la Cristina era més petita, quan estava més neguitosa, doncs a lo millor pues agafava una rebequeria pel carrer, clar, la gent se queda mirant. Però bueno, mentre és petit, és un nano petit, ha agafat una rebequeria, la nena també, doncs, d'aspecte, com deia el Joaquim, la Cristina té un aspecte bastant normal. Però, bueno, doncs, clar, hi havia gent que sí que se quedava una mica estranyada, no? Després, al costat de les rebequeries, doncs, també tenia moltes estereotípies. Això era també una cosa, doncs, que a la gent, doncs, li sobtava una mica. A mesura que s'ha fet més gran, doncs, clar, ell ha aconseguit tenir més força. Llavors, quan s'enfada, quan s'engresca, doncs, la seva actitud, doncs, és, pues, i quan s'autoagredia, doncs, encara, doncs, molt més espectacular, no? Clar, la gent li crida molt l'atenció tot això. Què passa? Doncs, en principi te rebel·les, no? Perquè dius, ostres, que mal educat, no? Perquè és que inclús no crio, sinó hi ha gent gran que se te queden mirant, pues, amb una mica d'estranyesa. Clar, te piques una mica, no? Dius, ostres, si és que te podia passar també a tu, no? A mesura que van passant els anys, mira, vas madurant i llavors vas passant de la gent. Jo vaig a la Cristina a tot arreu, passejo davant de la gent, que la Cristina, doncs, té ganes de posar-se a ballotear, doncs ballotea i punto. I jo me quedo tan tranquil·la. Vull dir, què és el que li aconsellaria a la gent jove, per exemple, a pares que tenen ara crios en aquestes circumstàncies? Doncs que iniciaran un camí molt dolent, molt dur, però, bueno, s'hi ha de tindre confiança, s'hi ha de batallar molt amb ells, han de lluitar molt per aquests crios i mirar, pues, bueno, de que la família no se ressenteixi massa per tot això, perquè evidentment, en el cas, per exemple, nostre, que tenim un altre crio, pues moltes vegades també lo has deixat una mica de costat, no?, per atendre les necessitats de la Cristina. Llavors, pues, jo les aconsellaria, pues, això, que si tenen més fills, que se centrin una mica, doncs, en els altres fills i que procuren conviure el més tranquils possible, dintre, clar, de la problemàtica que es té.
Sí, sempre hi ha excepcions, no? Però bueno, és lo més comú és que la persona, les mares, sobretot, que són les que més estan amb els nois, amb els fills, quan ocorreix un cas que un fill agafa una pataleta al mig de cal, quan és petit l'agafen tots, no? Però quan és una miqueta més gran crida l'atenció i clar, el que rep la mare primer és compassió, ostres, quina pena, vaja, quina creu, no? Després, home, si li fessis això, si... jo, l'experiència m'obliga a dir amb un nen normal fa una, li crides l'atenció, una vegada, dos, a la tercera li faig un azote al cul i ja se'n recorda, i al dia següent quan le mira ja no ho fa. Però clar, un discapacitat no. I té la capacitat d'estar cridant i plorant durant tot el dia o tota la setmana, hasta que quedi rebentat, no? I clar, ese sentiment de... Me miren com si no sapigués o no sapigués fer les coses amb ell, és una cosa que hi ha, particularment, hi ha persones que les afecta molt, no? I dius, escolta, és que soc, me sento incomprenguda, no? Perquè ningú, clar, tothom sap el que són 10 minuts d'aguanta això, però 24 hores no, ni 24 hores 365 dies, és... Llavors, el consell és, ningú vindrà normalment a solucionar
els
problemes, intenta dintre del possible no donar-li importància, perquè tu saps el que hi ha, saps que no hi ha una altra forma, si hi hagués una altra forma i la sapiguessis, l'emplearies, la utilitzaries, per tant, i és el que has de fer, perquè moltes vegades veus la cara aquesta de donar llàstima, dir, pobreta Carme, o pobreta... que no me vull sentir així, jo sé que tinc aquest problema, però m'agradaria que... Escolta, vols que l'intentem arreglar entre els dos? Ja està, no sé, és una altra forma d'anar.
És que a vegades això, no? Les persones inconscientment prens una actitud que la millor ofereix a l'altra persona i tu no n'ets conscient, clar. I llavors potser val la pena també conèixer.
Ara, el que més fa mal al cor és quan són petits, els mateixos nens, no?
La crueltat.
La humanitat de petits som cruels, realment som cruels i malvados, no? I llavors quan veus que ocasiona risa, dius, mira, l'estan tractant com la tonta del grup, no? I
el que passa és que...
No, aquests... és, però...
no, perdona, no, jo que volia comentar-la, que potser a los críos tampoco se les enseña a conviure amb altres nanos diferents. I bueno, avui en dia que tenim un món tan perfecte i que tot se vol aconseguir i que volem fer críos Déu, no? Perquè sí, perquè la tele i les revistes nos impacten en tot això, no? Cos perfecte, cara perfecta, un nen, pues això, que se menja el món, no? Llavors, clar, el estar en una situació així, pues hombre... te costa, clar, és diferent.
No, i encara, quan els vostres eren petits, potser a l'escola no es treballava tant el tema de la tolerància, d'acceptar la diferència i això, perquè ara entre la immigració i tot, són temes que es toquen més potser a l'escola. I vosaltres vau enganxar encara una època que això no es treballava tant.
El que passa és que hi ha una cosa que sempre passarà, per això dic que és bo de parlar això, inclús això que vosaltres dieu que sentíeu, que no volíeu compassió i ajuda i tot això, a vegades és bo dir-ho a l'altra persona, perquè el que passarà sempre, perquè jo ho he viscut per la feina, que tant amb altres pares, amb altres nens, com inclús a professorat, que en un moment determinat això crea angoixa a la mateixa persona, crea desconcert, crea no saber què fer, i a vegades remou coses personals inclús, no? I llavors aquella persona fa alguna cosa que en aquell moment li surt, perquè li surt aquesta por o aquesta inseguretat o el que sigui, no? Llavors, jo penso que és bo que, si es pot, perquè això és molt fàcil de dir, però si és bo, és fàcil, és molt bo que el pare, que es troba en aquesta circumstància, li digui a l'altre, escolta, mira, no passa res, jo tinc això, jo prefereixo que tu m'ajudis al nen ara a passar al carrer o tal, i deixa-ho estar, no t'amoïnis, mira, jo em sento així, sí, per què no? Perquè això passa molt sovint, a part de que, bueno, que els nens són cruels i que se'ls hi ha d'ensenyar, i això és una realitat, eh? Els nens se'ls hi ha d'ensenyar, perquè les persones també tenim una part que la tenim i la tindrem sempre, que l'hem de, nosaltres ens hem d'educar contínuament, per tant és difícil, per això és millor parlar-lo. Jo penso que això, ara que vosaltres esteu dient amb aquesta espontaneïtat, és boníssim pels que ho sentin. Perquè el millor és dir-ho.
El que passa, Isabel, a veure, jo, i ara us comento pues un fet que l'hem viscut aquest any passat a la Fira de Mora. Nosaltres cada any anem a la Cristina a la Fira de Mora perquè li encanta pujar, sí, a tot arreu. Llavors, bueno, va voler pujar a una atracció, jo sóc molt poruca, vull dir, marejo i no vaig voler pujar amb ella. I son pare diu, pues la pujarem i que pugi ella sola. Doncs, bueno, ella s'estava sentada, reia, cantava, cridava abans de començar. Doncs ja me veus uns quants marrecs, tres o quatre noies i nois, amb el mòbil gravant.
Sí.
clar, jo la vaig veure i me vaig repatejar. Sí, sí. Vull dir, me vaig repatejar, vaig anar cap allà i dic que es, bueno, los tenia al costat, los tenia bastant a propet i vaig veure, clar, que se'n reien, pegaven cols, cops de colze i a més, doncs, amb el mòbil. I clar, les vaig cridar l'atenció, dic, a veure, us agradaria a vosaltres això, que li fessin això a un germà teu? No, veritat, doncs jo sóc sa mare i no m'agrada.
És que una de les coses bàsiques de l'educació...
Van marxar una mica...
És posar-se en el lloc de l'altre.
Sí.
I això és molt difícil.
Sí, bastant.
És molt difícil, s'ha d'educar molt.
Bastant, molt.
Per això dic de dir-s'hi als pares. Mira, jo em sento això. Molts no s'hi posaran, potser, però molts sí. Potser hi ha algú que no pot, però altres sí que podran. És millor, no? Perquè...
Això és en els cercles que tens més confiança, la gent que clar. Pots tenir una mica més de confiança, exacte. Però a la gent desconeguda això, evidentment, clar, no li
clar.
Pots dir.
Sí, sí. Clar.
I creieu que pot haver-hi una tendència a sobreprotegir-los?
Ui, evidentment que sí. Jo crec que sí.
Heu de fer un esforç constant.
Sí, no, però és la labor dels pares, sobreprotegir els fills i més quan tens criatures en aquestes circumstàncies. A veure, jo sí, i a vegades penso ella és capaç de fer-ho, l'hauria de deixar que ho fes, però bueno, a vegades també és qüestió de temps, no? Estem una mica limitats de temps, marxes a treballar, l'has de deixar vestida, l'has de deixar arreglada perquè ha de vindre la furgo per anar al taller. Llavors anem de pressa i no li deixo fer el que ella realment sap fer, perquè jo sé que ara al taller, vull dir, han assolit totes aquestes fites. Se vesteix sola, se despulla sola, i jo, sin embargo, a casa li faig jo. Llavors, sí que és veritat que ella què fa? S'estira i me diu, la mare que m'ho faci, no? Que jo estic molt tranquil·la.
Però penso que no fas... A veure, para que són circumstàncies distintes, no? No fas més protecció que amb un... O sigui, si fiquéssim en una balança, quina protecció l'estem donant a un fill normal? I dius, escolta, l'estic donant més de la que tenia que donar, però l'estic donant perquè jo tinc pors i tinc coses, i sé que ell no ho veu més cap allà, que jo sí que m'imagino el que hi ha, i llavors lo sobreprotegeixes, no? Llavors, amb una persona que realment no saps ben cert quina és la seva capacitat, fas lo mateix. No hi ha una... Vaja, jo penso que no. Hi ha una protecció inadequada, a lo millor, perquè seria millor no protegir-les tant, però clar, tampoc saps què va passar. Moltes vegades jo he dit, deixo a Ingrid que vagi a buscar... Però penso, si s'equivoca i passa al carrer i coincideix que ve un cotxe, m'he quedat sense fill. Llavors, vas darrere d'ell, te veu, ja se sent més segur, automàticament no està fent les coses... Sí, i a lo millor hi ha vegades que sí, no? que la por...
La por moltes vegades està... te fa tallar i te talla una mica de deixar-los...
Però això també és... ho vas superant amb el temps i vas deixant, bueno, i van de colònies, i van sols, i van cap aquí, van cap allà, i veus que fora de l'àmbit familiar es comporten d'una altra forma, és completament distint.
Evidentment, sí.
El seu comportament, la seva forma de respondre a les ordres que el monitor diu... Jo recordo perfectament que quan Ingrid va estar anant a Barcelona 6 anys seguits en una búsqueda contínua de, bueno, Isabel ho sap molt bé perquè va tocar també amb aquest aspecte ella buscar un lloc, i la psicòloga ja del centre de Barcelona deia, no pot ser, vostè no m'està parlant de la Ingrid, jo no, és que esta Ingrid no me la imagino, és impossible aquesta mestra, que diu que se desvesteix al metro perquè que agafa una rabieta perquè vol que la compris xutxeries o el conti tal i qual. Ingrid, vine cap aquí, mira què diu ta mare. I la Ingrid anava allí i veies que era possible, que s'està comportant ara com si en sec, pac, l'havien desconnectat d'un sistema. O sigui, fora de naltros són completament... Sí, és l'aspecte infantil el que predomina i sap en tu, segurament que en tu es comporta com en Carme i a mi, diferent completament. A la Carme la fa anar per on ella vol. Però segurament que ta filla a ti passa igual i al teu marit li fa un altre tractament perquè sap que aconsegueix unes altres coses.
Sí, sí, sí. Segons en quines coses, doncs ella sap el que pot aconseguir o de son pare o de sa mare. Això està molt clar. Són molt llestos,
sí,
en el fons són molt llestos perquè això no ho entenen ràpid. Ells se belluguen molt per els interessos que tenen. Llavors saben com aconseguir-los i de qui aconseguir-los.
És que és molt complex perquè no són en tots els aspectes del seu coneixement igual, la discapacitat no és la mateixa. O sigui, hi ha camps en què tenen molts més desenvolupats que uns altres, no? El sentiment, per exemple, si et veuen sofrir o patir, és terrible. Dius, escolta, Lo estan entenent perfectament, com pot ser si entén això perfectament que no entengui unes altres coses, no? És així, hi ha patetes d'ells que estan
de la ment,
més...
Sí, sí.
I heu trobat sortides a mesura que s'han anat fent grans per segons les seves necessitats? Tipus tallers, tipus...
Sí, a veure, d'un temps cap a acá s'ha avançat molt perquè s'han creat, sobretot les associacions o fundacions de pares han anat fent, en suport de l'administració, pues, centres ocupacionals i tallers de treball. Això ha sigut una sortida per discapacitats, evidentment. O sea, dius, quan los equiparo a la normalitat, no. Jo veig que no, que la discapacitat, sobretot psíquic, el físic no, perquè el físic hi ha una organització que l'ha fet molt bé i l'està fent molt bé, que és la ONCE, que realment està funcionant i està donant una dignitat a moltes persones que no tenien abans, no, de que es fundés. Però el treballador, la persona que és discapacitat psíquic, té molt difícil sortir d'un taller de treball preparat per discapacitats, no? Ho té molt difícil.
El problema és això que deies tu abans, que cada un té unes funcions diferents, limitades. Unes no les té tan limitades i altres més. Per tant, perquè ells no comprenen el món, però hi ha coses que les comprenen millor que altres, no? I llavors, clar, és molt difícil. I llavors això ha creat, se tindria que estudiar molt més, dedicar molt més recursos tècnics, molt més estudis,
més,
i això ho ha dificultat.
Ha
dificultat molt, perquè hi ha grups que necessitarien un estil d'institució, un altre grup dels psíquics, un altre estil, això ho ha dificultat molt. I jo no dic que no s'ho tingués que haver fet molt més, Jo dic senzillament que és la dificultat, perquè...
Quan no hi ha una merma psíquica, la tecnologia i tots els avanços que hi ha van a favor d'aquests discapacitats físics. Un discapacitat físic pot treballar un ordenador. Un psíquic, si no sap llegir, no sap què ha de treballar, pot treballar a nivells molt, molt mínims, de colors, de formes. Llavors, el camp laboral està molt difícil, molt. Ja... ficant a part la crisi i tot això, que és pues, normal, ja és prou difícil, no? Però jo veig això, que si no és amb un taller de treball
especial,
que està ajudat per l'administració i que se s'agafa perquè hi ha subvencions, hi ha forma d'ajudar l'empresari que agafa aquests nois, és difícil, està realment complicat, no?
Jo per naltros, per naltros ha suposat un canvi molt gran el fet de que la Cristina doncs anava a un centre, a Jeroni de Moragues, bueno, fa 3 anys doncs va al taller d'aquí del Marroig. La veritat és que des d'aquí li vull fer un agraïment a la gent que està allí treballant, perquè la veritat, jo estic contentíssima. Vamos, nosaltres estem contentíssims amb la labor que estan fent a la Cristina. A veure, la Cristina ha canviat, però al 100%. Vull dir, de la manera que estava al centre, a com ella s'ha ficat aquí, a com ella, no sé, ella ha canviat molt. Ha estat una labor molt feixuga per part d'elles, perquè al començament doncs, no donaven res perquè ella se quedés, però a poc a poc han anat aconseguint molta cosa d'ella. I bueno, per nosaltres sí que ha estat una sortida el fet de vindre aquí al taller del Marroig. Vull dir, jo toco fusta i penso sempre com ara, no? Vull dir, que la Cristina pugui estar en un puesto així i amb gent, des de luego, tan dedicada amb ells, perquè, bueno, a mi m'ho han demostrat. Jo, des de luego, estic contenta, molt contenta amb elles.
Això sí que és una gran sort,
sí,
no?
Poder sí, sí. Aconseguir... Per naltros ha estat una tranquil·litat el poder-la portar aquí. Potser teníem la solució molt a prop de casa i no l'havíem vist, però per naltros ha estat una solució.
Sí, el que passa que això va vinculat també a la teràpia que li feia falta, no? al noi o a la noia. En aquest cas ha sigut el relacionar-se, estar en un lloc fora de casa, etcètera, etcètera. Jo penso, és una opinió molt particular, que aquí hi ha molt treball a fer encara, no tenim ben determinats quines són les causes que fan que una persona sigui discapacitada, perquè com l'hem de treballar, quins experts hem de preparar, de quina manera els hem de preparar, i clar, això sempre va unit al puesto, a la densitat de població, als experts que poden desenvolupar el seu treball en un lloc o un altre. Aquí Jo me'n recordo que quan anava buscant una sortida per Ingrid, per tants i tants camins que he intentat obrir, que em deia, hombre, si vostè visqués a New York, igual tindria una altra possibilitat, però està el Priorat, i el que té aquí és el Genoll de Moragas, llavors era el Genoll de Moragas, que el principal problema que no es trobaven allà pels anys, pues Ingrid va néixer al 79, 82, 83, 84, 85, era el transport. Així com ara els nois van en autocar i lo paguen, nosaltres anàvem en taxis o los portàvem nosaltres i el taxi l'havien de pagar de la nostra butxaca. Tant l'Ernest com la Ingrid, que anaven junts, anaven a Mora cada dia en l'Aventura. O sigui, Aventura, la crisi no existia en aquell moment perquè tenia treball segur que eren nosaltres, no? A part del transport i de les dificultats pròpies del joc on estàs, hi ha que s'ha de treballar molt quines són les coses que fan que un noi tingui un problema i com s'han de solucionar, no? I quina classe d'especialitats hem de donar. Johnny de Moragas estava molt especialitzat llavors en síndromes de Down, però qualsevol altra discapacitat que fos un altre problema, sí que arreglaves la part de relació, d'estar en un àmbit distint al familiar, però no li podies donar res més, o sigui, perquè tampoc sabies ni tenies experts per treballar el que ja s'havia de treballar, no? I això encara existeix. Se va intentar fer alguna cosa des de l'escola, però clar, jo recordo que Ingrid, quan anava a la classe de les noies que tenien la mateixa edat que ella, per no desfasar-la d'edat i que no fos una noia molt gran amb nens petits, era completament insuficient tot l'esforç que podia fer la persona que estava amb ella, que era educació especial, perquè en una hora no se pot arreglar algo que necessita anys, no? I molt menys ficar-la al dia perquè fos igual que les altres, perquè és impossible, perquè aquella persona, Ingrid, no en tenia. Hi havia que baixar amb un nivell molt més baix, i clar, sí que se va fer un intent, jo me'n recordo, un intent bastant d'agrair, però que va ser completament inocuo, o sigui, no va donar resultats. No sé si ara en l'actualitat com va això, però perquè clar, ja he perdut el fil de tot això.
És que és el que dèiem, les capacitats psíquics hi ha de moltes classes, a moltes funcions diferents alterades, i llavors és el que dius tu, una cosa que va perfecta per un, perquè allà hi ha els experts o la tècnica necessària per ell, però uns altres que estan allà aniria bé, evidentment, perquè s'hi dediquen, però necessitarien un altre tipus. I aquí està el problema, perquè inclús les causes s'estan estudiant totes, però no es coneixen les causes, es van avançant a poc, és molt complexa, per això és tan difícil.
És que jo crec que, clar, que no són malalties, Downs, tal, és que són malalts, i cada malalt necessita la seva pròpia teràpia. Clar. I jo sóc molt conscient de les limitacions que té la Cristina. La Cristina té una disminució psíquica molt alta, llavors, a veure, fins a on pot arribar? Jo crec que ella intel·lectualment ha donat de si tot el que podia donar, vull dir, el que ha après fins ara és el que ha après, ¿vale? Llavors jo el que penso és que, a veure, jo intento més potser encaminar-la a que ella pugui estar en un puesto a gusto, que estigui bé, que estigui feliç i relaxada, i llavors si ella està relaxada, vull dir, jo estic la mar de bé també, estic contenta de que ella sigui feliç.
Tot això no... també depèn del tipus de les dificultats que tingui ella.
Clar. Aquesta, a veure, jo soc molt conscient de que ella no pot arribar a més. Llavors, com no pot arribar a més, doncs penso que el que interessa és que ella tingui una qualitat de vida i ja està. Penso que aquí lo estem aconseguint. Ella està molt bé, està molt a gust.
Pues llavors, és l'ideal,
clar.
Tenint les dues cares de la moneda, la part positiva és que estan en un lloc en què se senten identificats. Tothom sap qui són, tothom sap qui és la Ingrid o qui és la Cristina, i la traten ja amb respecte, inclús amb carinyo, perquè veuen que són de la mateixa quinta, que bueno, i ja són grans i entenen que ja no són nens, ja no són cruels, ja són receptius. El problema és que als jocs on és ideal per a ells, per a desenvolupar-se a nivell persona, va junt o unit a que no hi ha recursos humans, no hi ha centres en per què? Perquè no es guanyen la vida, se la guanyen en jocs més grans, no? Llavors, en un Barcelona sí que trobes centres adequats per cada problema, però per la majoria no estan més estudiats, però estan allà, i quan estan bé al centre tenen tota una gran ciutat que és un ogro, és un algo que realment amb ells, igual que en altres, nos deixa anul·lats. Allà has d'anar acompanyant-los, perquè els perills són infinitament molt més grans.
Però tampoc carrer. Hi ha per a cada tipus de...
Tampoc n'hi ha per a cada tipus, però bueno...
Jo crec que aquí també hi ha, i lo que tu estàs dient, potser sí, però pensa també en la massificació. Jo no penso tampoc que els tallers que hi ha en un Barcelona, siguin... puguin fer o no puguin fer més o menys que el que s'està fent aquí, eh? Jo penso que la qualitat de vida que l'estem donant als nostres fills amb aquesta zona on nosaltres estem, això no ho guanyaríem a Barcelona.
Però parles de tallers...
O en una ciutat gran. Jo de petita, perdona-me, mira, jo quan la Cristina era petita, potser, clar, tots els metges els teníem a Barcelona, tu ho saps, Isabel, perquè has fet una mica també el seguiment de la Cristina, i sempre anàvem, i seguim anant, ja no anem tan sovint, però nosaltres els metges de referència els tenim tots a Barcelona. Quantes vegades jo no l'he dit al meu marit, anem a viure a Barcelona, és que ho tenim tot allà, però després, clar, veus l'altra cara de la moneda i dius, quin tipus de vida li dono jo a la Cristina dintre d'un pis, que comença a plorar, comença a queixar-se a la nit i desperta a tot el veïnat. Jo això no ho puc fer. Vull dir, m'estimo més estar-me en un poble, a casa meva, on si la nena se desperta a la nit, no molestarà ningú.
Estem parlant del mateix. El que passa que, aclaro, jo quan parlava d'aquests professionals, estic parlant, no ja quan van al taller, que ja han fet els 18 anys i ja surten al taller. Estic parlant de tota aquesta primera fase que és d'aprenentatge, quan se pot treballar realment a la persona. Entens? Que moltes vegades... quan arribes a aquests puestos ja arribes tard. Per què? Perquè has passat un temps buscant què passa i on estan aquesta gent que hagueren agafat. Ara es donen en compte que els síndromes de Down els agafes recent nascuts i abans és molt més. I no s'han donat compte ara a base de treballar-los. No? Pues amb aquests nens passa el mateix. A lo millor són els 3, els 4 anys quan comença a preguntar i per què? I això per què vola? És quan s'ha de treballar amb especialistes i clar, però per això tens que ara saber què problema tens i on te ho podem solucionar. I és principalment és un dels
problemes. Però és que jo crec que, suposo que la Ingrid, com la Cristina, nosaltres tot el temps que vam estar anant a Barcelona, vull dir, ja des de petita li vam començar a fer una estimulació precoç. I vam estar molt de temps fent i portant a la psicòloga i tal, però, bueno, se va aconseguir el que se va aconseguir. És que lo de més ha anat madurant perquè ella doncs, ha anat assolint alguns coneixements molt bàsics, però els ha anat assumint a poc a poc.
El que és veritat és que quan més aviat s'agafa, millor. Això és igual
evidentment,
per tots.
No?
Però també és veritat que això és la realitat, que el psiquisme humà és molt complexa i quan hi ha dificultats amb aquest psiquisme, molt més, i es dediquen milions a moltes coses, i això que és bàsic, pues no s'hi dedica el que seria necessari, perquè és una cosa molt lenta. Anar descobrint, ja no buscant els mitjans i quin tipus d'institucions poden servir, quin tipus de teràpies i de tipus... Però clar, això són molts diners.
Una altra cosa és que qualsevol discapacitat que tingui una persona és una enfermedad molt més cara que una normal. Aquests centres, quan estan especialitats, són caríssims, i encara que t'ajudin és un esforç enorme per a la família, que moltes vegades no ho poden sufragar, no? I han de dir, bueno, tinc aquest problema, però no ho puc suportar. La Generalitat m'ajuda, però a la part que me toca a mi correspondre no hi arribo, perquè és molt car.
Bé, aquí podríem estar parlant molta estona, a més és superinteressant, però el temps el tenim limitat i hem de deixar aquí aquest programa. Us donem moltes gràcies perquè la veritat és que...
Sí, ja n'hi he obert la boca.
A vosaltres de deixar-nos parlar.
Se podrien parlar moltíssim d'aquest tema i les vivències que cadascú hem tingut.
Jo penso que dona perquè un altre dia torneu i puguem aprofundir més sobre el tema, perquè de la veritat que ha estat un plaer sentir-vos i conèixer una mica més de prop la problemàtica aquesta.
Quan vulgueu.
Igualment. Gràcies.
Pues moltes gràcies. Nosaltres donem per acabat aquest programa de l'Art d'Educar i donem pas a l'informatiu amb Alfonso Reig. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. La Rosa Gairal, l'Isabel Gaià, jo mateixa, la Dolors Sallés i el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.
Adéu.